Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. El val escolar que la Generalitat ha impulsat per aquest inici de curs no ha estat exempta de crítiques. La principal queixa és que aquest xec no es pot fer servir per pagar les quotes de material que els centres cobren a les famílies i, per tant, no soluciona el problema del copagament. També que el val no s'hagi pogut fer servir aquest curs a l'ESO i que tampoc serveixi per pagar les llicències de llibres digitals. Aquestes demandes han fet moure fitxa a la Generalitat, que a finals de setembre va anunciar que pel proper curs hi haurà canvis en el funcionament del val escolar. Entre ells, estudiar la manera d'involucrar les AFA en la gestió dels vals, una iniciativa que no ha agradat a la coordinadora d'AFAs de Sant Cugat. Escoltem Carme Roca, tresorera de l'entitat.
Això ja és un despropòsit total. Vull dir, com a AFAs hem de gestionar uns vals que dona el departament, que el que hauria de fer és augmentar-ho en pressupost cap als centres? No. A part de que hi ha un tema també molt important, que és que les famílies no estem pagant només material amb les nostres quotes, estem mantenint centres.
Tot i que hi ha centres de Catalunya on les famílies sí que han pogut bescanviar el val escolar per pagar les quotes de material, no ha estat el cas de Sant Cugat. Escoltem Cristina Torruella, de l'Escola Avens, i Vicenç Rodríguez, del Joan Maragall. Són familiars d'alumnes.
També es podrien haver donat els diners a l'escola i al més ho descomptaven doncs, de llibres o la quota d'escolaritat, també podria haver estat una opció.
Definitiva és una ajuda. Jo sempre penso que això està bé. Home, si fos realment 100% la quota estaria molt bé. Però bueno, tota ajuda és bona.
Els establiments comercials, per la seva banda, han celebrat la mesura. Així ho explica Xavier Alsina, de l'Abacus.
En una ciutat com Sant Cugat, que hi ha un percentatge tan alt de nens, clar, és evident doncs, que evidentment a nosaltres ens ha suposat doncs, evidentment també tenir més venda i també doncs, que hi hagi molt més moviment.
Aquest és el tema de portada d'aquest informatiu migdia del divendres 6 d'octubre de 2023. Una informació també poden ampliar amb un vídeo íntegre a www.cugat.cat. Ara repassem altres informacions.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I també és notícia que Sant Cugat va ser el tercer municipi català amb la renda bruta mitjana declarada més elevada el 2021, amb, atenció, 58.084 euros per persona. Segons dades de l'Agència Tributària, que ha actualitzat el rànquing amb les declaracions presentades en tots els municipis de més de 1.000 habitants, la ciutat se situa només per darrere de Sant Just d'Esvern, amb 58.640 euros, i Matadepera, que amb 69.500 euros per persona, és el municipi català més ric. A escala estatal, Sant Cugat se situa en sisena posició en una llista que lidera Pozuelo d'Alarcón, a Madrid, amb una renda bruta mitjana per persona de 80.243 euros. Els 10 municipis més rics de l'Estat es reparteixen entre les províncies de Madrid i Barcelona. De Catalunya entren al top 10 Matadepera, Sant Just, Sant Cugat, Alella i Teià. D'altra banda, el municipi més pobre de més de 1.000 habitants és Higuera de Vargas, a Badajoz, que no passa dels 12.000 euros de renda bruta mitjana per persona. Exactament és de 12.737 euros. Pedro Martínez, a Granada, té una quota de 13.478 euros. I Zainos, a Badajoz, 13.536 són les províncies i els municipis de l'Estat amb les rendes declarades més baixes. D'altra banda, també és notícia que Ametller Origen amplia la seva presència a Sant Cugat i ja treballa en dos nous establiments que estaran operatius el 2024. El primer serà l'establiment del Mercat Vell, que segons ha confirmat a Cugat Mèdia l'empresa ho farà a finals d'aquest any. El segon s'ubicarà a Valldoreix i la inauguració està prevista per l'any vinent. Així, Ametller Origen passarà a tenir el 2024 cinc espais a la ciutat. Actualment, aquesta empresa, Ametller Origen, disposa de tres establiments a Sant Cugat. Estan ubicats al carrer de Francesc Moragues, l'avinguda de Cerdanyola i el carrer de Cerdanya. La intenció és tenir enllestida la botiga del Mercat Vell abans d'acabar l'any. Aquest establiment ocuparà el 50% del mercat i vol servir per revitalitzar la zona, tot i que la proposta genera divergència d'opinions, com hem explicat recentment també a Cugat Mèdia. La botiga oferirà productes frescos i fruita i verdura de collita pròpia, així com productes secs, plats cuinats, elaborats carnis i sushi. En el cas de la botiga de Valldoreix, ja ha començat també els treballs per ubicar-la al passeig de Rubí. L'empresa encara no ha concretat l'oferta que tindrà, però la intenció és obrir l'establiment l'any vinent. Ara és moment d'obrir plana política. Els Consells de Barri es modificaran territorialment aquest mandat. L'equip de govern ha perfilat la seva proposta, que finalment inclou un Consell propi per al barri de Bulpelleres i la unificació de la resta de zones del centre en un únic òrgan. Això sí, aquest Consell del Centre es planteja com un espai singular amb un funcionament diferent. Com ja va avançar l'alcalde, Josep Maria Vallès, la intenció del govern és modificar els Consells de Barri. Segons el consistori, la divisió territorial actual al centre no s'ajusta a les necessitats. En concret, el Consell de Barri del Centre Oest és massa gran i té un fort protagonisme de Bulpelleres. Els veïns no s'han identificat amb la divisió efectuada pel govern anterior i molts dels temes sobrepassen els límits territorials. Per això, proposa crear un Consell propi per a Bulpelleres, que agruparà també els barris de Sant Domènec Oest, la Guinardera, Roquetes, Can Sant Joan Sud, Can Sant Joan Nord, Galliners i Can Barata. A més, els Consells del Centre Oest, Centre Est i Nucli Antic s'unifiquen en el Consell del Barri del Centre per donar cobertura a les zones de Nucli i l'Eixample, Collfabà, Sant Francesc, Monestir, Can Magí, Torreblanca, Can Vell, Sant Domènec, Est, Parc Central, El Colomer, Can Trabal, Costa del Golf, Pla de la Pagesa, Can Major, Arxiu i Can Gatxet. La intenció és que aquest òrgan de participació tingui un funcionament diferent als altres basat en els treballs per projectes i les comissions específiques. A l'espera d'acabar de tancar aquesta proposta, de moment es constituiran els Consells de Barri històrics acabats abans d'acabar l'any. El Consell de Barri de Mirassol estarà presidit per Albert Salaric, el de la Floresta per Francesc Duc i el de les Planes per Núria Fernández. Tots ells són regidors de l'equip de govern. Esquerra portarà al ple d'octubre una moció que insta el govern espanyol a aprovar una llei d'amnistia que comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa pels actes relacionats amb la defensa de l'exercici del dret d'autodeterminació de Catalunya. La formació recorda que fa 2 anys i mig el ple ja va aprovar una moció de suport a l'amnistia amb una àmplia majoria de 18 regidors de 25, però hi torna a insistir perquè no s'han complert, diuen els acords, que va aprovar el consistori el març de 2021. Escoltem la regidora d'Esquerra, Gemma Aristoi.
I el que pretenem i demanem, doncs, és que això, que el conflicte es resolgui a nivell polític, que ja eliminem tota la part de judicialització, no? I d'aquí, doncs, que fem la sol·licitud de l'amnistia. Bàsicament és això, el garantir, no?, o fer una passa més, un posicionament des del ple que defensi, doncs, aquesta llei d'amnistia per totes les persones represaliades, eh?, pel motiu del referèndum, que al final és la causa major.
La moció també insta a comunicar l'acord al govern de la Generalitat, al Parlament, al Congrés, a la delegació del govern espanyol a Catalunya, al Parlament Europeu i a l'Associació de Municipis per la Independència. Ara obrim plana de societat. La criminalitat a Sant Cugat s'ha reduït un 3,1% el primer semestre d'aquest any respecte al mateix període del 2022. Són dades del Ministeri de l'Interior. Els fets delictius han passat de 2.044 a 1.980, tot i que augmenten els casos registrats de robatoris amb força en immobles. També s'han incrementat lleugerament els furts. Per contra, els robatoris amb violència i intimidació s'han reduït gairebé un 33%. Pel que fa als robatoris amb força a domicilis, establiments i altres instal·lacions, l'augment és del 18%, de 161 a 190. En el cas concret dels domicilis, es registra un increment del 9,4%, és a dir, a Sant Cugat es van registrar 139 robatoris amb força a domicilis entre gener i juny de 2022 i el primer semestre d'aquest any se n'han denunciat 152. També creixen, tot i que lleugerament, un 1,4% els furts, de 724 denúncies a 734. El mateix succeeix als delictes de lesions i baralles tumultuàries, que passen de 13 a 18, fet que suposa un augment del 38%. En el cas dels delictes contra la llibertat sexual, l'increment és del 28%. El primer semestre del 2022 es van registrar 14 casos i aquest any se n'han detectat 18. 2 d'ells són agressions sexuals amb penetració, 2 menys que l'any anterior. També es detecta un creixement del 34% de la ciberdelinqüència, amb 351 casos aquest primer semestre, dels quals 332 són estafes informàtiques. En el primer semestre de l'any passat van ser 262 amb 250 estafes informàtiques. A més, durant el primer semestre del 2023 s'han registrat 5 delictes de tràfic de drogues, 2 més que el 2022. Les sustraccions de vehicles es mantenen igual, amb 36 denúncies. L'altra cara de la moneda són els robatoris amb violència i intimidació, que cauen un 32%. S'han denunciat 57 casos enfront dels 85 del 2022. Ens fixem en altres ciutats veïnes. A Rubí, la criminalitat s'ha reduït un 8,1%, passant de 1.768 a 1.625 fets delictius. El descens és especialment notable en els robatoris amb força a domicilis, que han caigut un 53% amb 37 casos aquest semestre respecte al 79 del 2022. També els robatoris amb violència i intimidació, que han passat de 83 a 65, un 21,7% menys. Els furts han reduït un 17%, de 447 a 370. I a Cerdanyola, el còmput global de criminalitat registra un augment del 0,5% fins a arribar als 806 casos. Els robatoris amb força a domicilis s'han incrementat un 17,6%, passant de 51 denúncies a 60. Pel que fa als robatoris amb violència i intimidació, s'han reduït un 32%. La minva en els furts també ha estat del 5,8%. I també d'aquestes dades i sobre robatoris, avui els expliquem que els Mossos han detingut 11 persones que formaven part d'un grup organitzat que robava motocicletes a Barcelona i a l'àrea metropolitana i les revenia al Marroc. Els lladres sostreien vehicles d'una coneguda marca japonesa acabats de matricular. Els transportaven en furgonetes de lloguer fins a naus industrials on les desmuntaven completament en menys de 6 hores i les preparaven per vendre-les per peces. Una vegada desarmades, les traslladaven a dos punts de les Franqueses del Vallès i de Caldes de Montbui, on les emmagatzemàvem per, posteriorment, enviar-les al país nord-africà. Els Mossos han dictat ordre de detenció per a 4 individus més que estan investigats. La policia ha localitzat i retornat als propietaris 7 motos robades, entre les quals hi ha una que havia denunciat la seva sustracció aquí a Sant Cugat. Canviem radicalment de qüestió encara del plenar social. També és notícia que no és res nou que cada dia hi hagi, tenim les pantalles més integrades en el nostre dia a dia i en el dels nostres fills i filles. És per això que l'Associació Espanyola de Pediatria posa a disposició de la gent una guia digital personalitzable per cada família. Es tracta d'un recurs que aporta informació del món digital i on s'explica amb evidències científiques totes les repercussions que pot tenir l'ús, però sobretot l'abús, de les pantalles en infants i adolescents. Amb tota aquesta informació, la família i el pediatre es marquen diferents ítems i personalitzen aquesta guia a seguir. Què es pot mirar? A quina hora s'ha de deixar el mòbil? O quines zones de l'habitatge han de ser lliures de pantalles, per exemple? Ramon Capdevila, vicepresident de l'àrea professional de la Societat Catalana de Pediatria, explica al programa Connectats que aquest pla digital no funciona si només es vol implantar amb els infants i el dels adolescents. Escoltem.
Llavors no depèn tant de l'edat, sinó de lo que és el nucli familiar, de com mantenim aquesta relació, no? Si ja tenim una dinàmica familiar, potser es tindrà més fàcil. Si aquesta dinàmica és pares amb horaris difícils de compaginar amb la criança, el que són els mitjans mòbils o les pantalles d'aquestes mainaderes que en tenim, i que l'acompanyament sembla que no és l'òptim, no?
Per tractar d'aquest tema i molts més, la Societat Catalana de Pediatria ha preparat la jornada multidisciplinar La salut digital en pediatria el 25 de novembre a l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Barcelona. I la Comissió de Cultura del Consell de Barri de la Floresta s'ha mostrat atònita aquest dijous davant l'anunci de l'Ajuntament de suspendre l'obertura del pati del casino els caps de setmana. El motiu, explica la comissió, és la falta de diners per obrir l'espai a càrrec de personal municipal. La comissió, que integra entitats culturals florestanes, havia arribat a un acord amb el consistori pel qual els veïns obrien l'espai el dissabte i l'Ajuntament el diumenge, una fórmula que ha topat amb l'actual situació econòmica municipal i la decisió de la Regidoria de Cultura de tancar el pati fins l'aprovació del pressupost al gener. 6 mesos i poc ha estat, doncs, el temps que les veïnes i veïns de la Floresta i Sant Cugat han pogut gaudir del pati del casino el cap de setmana. Era el març quan una festa d'inauguració de l'espai suposava el primer pas perquè les entitats poguessin assumir en el futur l'autogestió de tot l'equipament. Ara aquest objectiu queda, com sentíem, en compàs d'espera fins que el consistori aprovi el pressupost del 2024. La portaveu de la Comissió de Cultura, Carola Alegre, sosté que el tancament és un desastre. L'escoltem.
Pues anàvem avançant, perquè creiem que anàvem en mica podríem anar a canviar, no?, vers una cosa que havia de ser molt, molt maca pel barri, però el primer pas que fem del llarg camí que ens queda ja ens ha plantejat, perquè ja com a mica el que volíem era aconseguir l'autogestió del casino. No els caps de setmana, les tardes, no només el pati, l'edifici sencer, vull dir tot, i mira, el primer pas
ja s'ha acabat.
La Comissió de Cultura ha conegut la situació en una reunió aquest dijous amb la regidora de Cultura, Núria Escamilla. Per la comissió es tracta d'una molt mala notícia, ja que l'obertura de l'espai suposava dotar la Floresta d'una zona pública de gaudi i relació amb la comunitat a través d'activitats i propostes. Moment de destacar altres informacions en format breu. La Festa Major del barri Monestir Sant Francesc dona el tret de sortida avui i s'allargarà fins diumenge. Enguany, el pregó de la Festa Grossa anirà a càrrec de l'associació Gilgal Solidari, que promou programes i serveis socioeducatius per prevenir i minvar el risc d'exclusió social de les persones vulnerables. La Gresca torna a tenir un marcat caràcter familiar amb activitats per a tots els públics que se celebraran als jardins de Sant Francesc i a la plaça d'en Coll. La 64a marxa infantil de regularitat torna a omplir diumenge a Collserola. El Club Muntanyenc ha exhaurit totes les places amb 2.000 infants inscrits que s'endinsaran per Collserola en un recorregut de prop de 10 quilòmetres. La cita esportiva, una de les més multitudinàries de la ciutat, arrencarà a les 9 del matí del parc de Ramon Barnils i l'ordre de sortida serà a partir del número de pitrall. L'arribada és al mateix parc. Atenció que Cugat Media estarà present a la 64a marxa infantil de regularitat que, com sentíem, organitza el Club Muntanyenc i ho farà amb una carpa informativa a l'arribada al parc de Ramon Barnils. A partir de les 12 del migdia es donarà informació sobre el mitjà públic, els serveis i canals d'informació que ofereix i tots els participants de la marxa que passin per la carpa i omplin una butlleta participaran en el sorteig de dues entrades dobles per a dues activitats de la Selva de l'Aventura. Moment ara de la plana esportiva. El Solideo Patí Hockey Club Samaní afronta aquest dissabte a la una del migdia la tercera jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola amb un duel ballesà contra el Cerdanyola, Fenie Energia. Tots dos equips arriben amb 3 punts després de sumar una victòria i una derrota en dues primeres jornades. Les sensacions de les santcugatenques, això sí, són bones després de plantar-li cara en la primera jornada al totpoderós Vilassana, subcampió de la Supercopa i de l'Hockey Lliga i la Champions de la temporada passada i de guanyar 0-3 a la pista de l'Alcobendas. El Cerdanyola va estrenar-se amb una derrota clara a la Corunya per després imposar-se a casa a l'Igualada. El tècnic del Sant Cugat, del Patí Hockey Club Sant Cugat Femení, Beto Borregan, avisa en declaracions a Cugat Mèdia de les dificultats del rival i reconeix que era un partit especial pels dos equips. L'escoltem.
Sempre són partits molt igualats. O sigui, al final, són atòpics, no? Però els partits de tall, si estigui més concentrat, si estigui més enxupat aquí, ja, doncs, es portarà el partit cap a la seva casa, no? Sempre és especial, no? A part, jo tinc jugadors que havien vingut a Cerdanyola i a l'inrevés. Sempre són dos equips que estan molt a prop, que es coneixen molt bé i que, bueno, doncs, vulguis que no, hi ha rivalitat sana, esportivament parlant, i sempre fa gots, no?, aquest tipus de partit.
Borregan està content amb l'inici de temporada i la feina de les seves jugadores, tot i que assegura que vol fer un pas més aquest curs.
Portem una línia, doncs, que cada any espero, doncs, que donem un passet més cap endavant i, bueno, en aquesta matèria estem, no? Així que, de veritat, en contra Vilassana, jo crec que encara mereixíem una mica més i a partir de la Covendal doncs, va ser un partit una mica farragós per un rival que es tancava molt a la darrera, per la pilota amb molt intens i al final doncs, hem triat moltíssim, no?, a trencar el partit, però bé, estic content amb allò que estan fent les meves noies.
El partit comença demà a la una del migdia al PAP 2 de la Rambla del Celler i es podrà veure en directe a Paresport 3. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest divendres 6 d'octubre de 2023. Recordin que la informació continua constantment a internet al www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passi una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat. Thank you. Música a Ràdio Sant Cugat. In love I still believe. It's all I ever need. The reason that I breathe. I just can't get enough. Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau i àmfores al pati plenes d'oli i vi i una estàtua de marbre dedicada a mi. Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, faríeu la xampú al teu cabell daurat i oferiríem bous als teus, brindaríem amb soldats i ens despertaria un carro pujant per l'empedrat. I els turistes es fan fotos on tu i jo vam esmorzar. Són les coses bones de passar l'eternitat.